L'edifici Freixas és un dels vivers d'artistes de l'Hospitalet i podem trobar escultores, pintores, fotògrafes, joieres, restauradores de mobles. Avui ens hem volgut centrar en una pintora figurativa portuguesa que a través de les seves obres és capaç de captar l'essència de l'ésser humà. Ella és Virginia Brito.
La Virginia Brito té moltes facetes. Ha estudiat música durant 12 anys i és enginyera biomèdica. Va venir de Portugal per estudiar a l'Acadèmia d'Art de Barcelona i allà hi va trobar una nova manera de continuar explorant la vida, però amb altres eines.
Encontré una forma distinta d'explorar el ser humà, no? D'una forma més plàstica, més libre, també, més conceptual. I bueno, m'enamoré de la pintura. Yo trabajo por series, o sea, sí, esta es una serie específica, está muy enfocada en el retrato, en las microexpresiones, en explorar esta complejidad que pueden tener las emociones, y tengo otras que son más simbólicas. La idea es más que a través de mi experiencia yo pueda despertar la experiencia del otro, o sea, a través de su contexto, de su vida, que pueda mirar i sentir algo.
Aquest artista de Braga passa moltes hores al seu taller, situat a l'edifici Freixas, un espai on sempre passen coses i es fa molta comunitat. Però no és tasca fàcil mantenir-se en el sector de l'art.
És difícil llegar a ciertos lugares y veo que también lo hice yo, mucha gente yendo a medias y muy exhausta, lo que a veces, bueno, no, cuesta un poco porque es algo que si no hacemos nosotros nadie hace, entonces. Pero también veo mucha gente con carreras interesantes y que, bueno, creo que aquí es un buen lugar también para tirar adelante.
Virginia Brito ha aconseguit viure de la seva obra i ara busca fer-se un lloc a l'escena local.
Que es para mí el arte, es una forma de expresión, es una forma de liberación, una forma de meditación y también, bueno, un poco como dije antes, una forma de llegar a un no sé si verdad es la palabra, pero a algo que sea universal y que pueda tener sentido independientemente del contexto, independientemente del lugar, de la persona, o sea, algo que puede decir algo que es difícil decir de otra forma.
El proper 13 de febrer, l'associació Locura, que es dedica a recolzar i donar visibilitat a l'ecosistema artístic de la ciutat, ha organitzat una nova trobada. Es tracta de Locura Music Sessions. La idea és fer concerts en petit format on l'artista toca versions acústiques dels seus propis temes. La primera persona que passa per aquestes sessions és l'hospitalenca Gri, i aquí la tenim. Què tal, com estàs?
Hola, bé.
Escolta, fa 5 anys que ens vam veure l'última vegada. Sí. Explica'ns una miqueta a veure què és el que han passat. Què ha passat en aquests 5 anys?
Doncs ha passat molta música, la veritat, perquè quan vaig vindre aquí venia a presentar el meu primer single,
sí.
I bueno, ara vinc amb el disc sencer, uh-huh. Així que pues, imagina't, han passat 7 cançons més, uh-huh. I moltes coses, molts concerts, molts estudis de gravació, sobretot moltes hores d'estudis de gravació. Uh-huh. I rei, molt contenta.
I aquest EP, que es diu First Experience, a veure, sí. Explica'ns primer el títol, a veure què fa referència.
A veure, fa referència a, literalment, First Experience, que vol dir primera experiència, uh-huh. No? Llavors, fa referència a la meva primera experiència a fer un disc, a la música, perquè encara que porti un recorregut ja d'uns quants anys, no deixa de ser tot coses noves. Primera vegada que he estat 12 hores en estudi, treballar amb més de 3 o 4 productors per fer 8 cançons en total. Pues eso. I després també fa referència perquè cada cançó d'aquest primer EP parla de primeres experiències de la vida. No? Llavors, pues, Like a Toy parla pues, de la primera ruptura d'amor i així consecutivament.
Va, doncs ja que l'esmentaves, Like a Toy, va ser el primer senzill, el que vam conèixer. Teu, si et sembla, escoltem un trosset
per
i
favor.
Seguim parlant. dèiem que fa 5 anys d'aquest tema, que sents, no sé què sents quan veus les imatges. Doncs
pues mira, per començar el cabell, no? Allà el tinc molt curt. Què sento? Sento realment... Ostres, que vam fer un molt bon gran treball, la veritat. Cada vegada que el veig i... És com un tema que no passa de moda, ni per a mi ni pels que l'escoltem. I encantadíssima, vamos, super orgullosa, vamos.
Clar, han passat moltes coses, com deies, en aquests 5 sí. anys, però no sé si dura realment, és a dir, és complicat entrar en aquest món o no?
Sí. Sí, i més per gent potser com jo, que ara mateix pues, sóc un artista independent, no tinc ningú que em recolzi ni econòmicament ni a nivell contactes, no? Per així dir-ho, que és una cosa molt important en aquest món. I sí, és difícil. És difícil, sobretot econòmicament, treure el temps que val més que l'econòmic i que les dues coses compensin per a sobre pues, fer aquesta inversió no? de temps i d'economia. Però bueno, jo crec que la gent que estigui en el meu lloc intentant no, ficar-se en aquest món és agraït. Després, encara que siguin 100 persones, 200, 50, 1.000, 50.000, és gent que està escoltant el que tu un dia tenies al cap i també impacta, no? Una cosa que tu tenies al cap, veure-la plasmada en algú físic. Així que sí, és difícil, però també és agraït i gratificant.
Clar, veiem en el videoclip que el tema del ball és important en el teu projecte, perquè creies tota una performance i en aquests anys has tingut els teus bolos amb ballarines, no? Sí. Explica'ns una mica com ha evolucionat això.
Doncs mira, vaig començar una mica intentant fer-ho tot com més íntim, no? Pues potser a bars, amb el guitarrista, jo fent coses més tranquil·les, més curtetes, fins que un dia em vaig aventurar. Tot va començar realment per seguir a Lola Índigo. És com...
És el teu...
Sí, a
referent.
Nivell ball, a nivell espectacle, avui en dia sí. És una persona que crec que a part sap què és vindre des de lo més baix i estar a lo més alt. I és una dona molt treballadora que sempre s'ha vist, així que menys, no?, que tenerla com a referente. I mira, em vaig aventurar, vaig estar a una escola de dansa, que es diu Ruski, aquí a Hospitalet. Sí. I pues, mira, entre el director, que és a Lília, i més professors i tal, pues, m'hi aventuré. I amb una mica d'experiència i una mica de morro, pues, vaig dir, va, vaig a provar això. I mira, el vaig presentar una vegada i pues, a gent li va agradar i em van trucar per fer de telonera de Henry Méndez, que va ser com bastante top. I aquí sí que vaig presentar com el projecte B amb les ballarines i va ser guai, va ser molt
guai.
Divertit. Sí, sí. Em vaig sentir bastant Lola Índigo.
Per tant, es forma part ja dels teus bolos, això, de tota
jo, el tema performàtic. Sí, m'agrada... Òbviament m'agrada molt més cantar que ballar, però el ball i moure'm i tot el que conlleva... També explicar una història, no?
Clar.
Que et complementi la música, la veu, i el moviment. M'encanta. Llavors, m'agrada com fer una fusió de tot.
Va, seguim escoltant una miqueta més com sona aquest treball i ens quedem amb Bad Decision. Has pres moltes males decisions a la vida o no?
Doncs sí.
Sí.
Per desgràcia sí, encara que bueno, no m'arrepenteixo tampoc. Realment Bad Decision parla d'un... de quan tu, per exemple, tens algú bo no, a la teva vida, però escolleixes agafar l'altra banda. No? Tens dos camins, el blanco i el negro, però tu, per molt que t'hagin dit el blanco, el blanco, el blanco, hi ha alguna cosa que el teu cor diu, voy a por el negro. I això és el que vaig fer. A mi em van dir, ves per aquí, i vaig dir, no, vull anar per aquí. I em vaig equivocar. I em vaig equivocar, però bueno, de tot s'aprèn, no? Primeres experiències, errors, sí, sí. I sobretot aprendre del que fas malament. I em va servir i de moment no he tornat a repetir, així que...
Escolta, però... me recordo que l'última vegada que vas venir ens vas comentar que també estaves amb el tema de faceta de productora.
Sí.
Com va això?
Bueno, vaig acabar la carrera de producció musical, la vaig fer a la Universitat Pontifícia de Salamanca, vaig aprofitar perquè mira, el Covid doncs, va tindre coses dolentes i va tindre coses bones. Una de les coses bones que a mi em va portar va ser que moltes carreres van treure el modus online. Llavors, la Universitat Pontifícia de Salamanca va treure aquesta versió online de la carrera de producció musical. I me lancé a ello. I vaig trigar 3 anyets i mig, un anyet més de pràctiques i ja la tengo.
Molt bé.
I sí, m'ha donat, per exemple, la cançó de l'EP Mi Plasma Ego. És una cançó autoproduïda. És un treball que vaig fer per la universitat. I mira, em va agradar tant que vaig dir, pa l'EP.
Sí que li has trobat el gustet,
sí,
això,
sí,
no?
Sí, 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 sí. Molt, la veritat que sí.
En aquest temps també t'hem vist fent alguna col·labo, concretament, no sé si ho diré bé, amb Unfolk.
Unfolk,
Unfolk amb sí. El tema Dejaste. Escoltem.
Me dejaste.
Escolta, crec que ja estàs immersa en el segon EP. Pot ser ja que estiguis treballant o no?
Sí. Sí, aquest és un petit adelanto.
Aquest tema?
Sí. Aquest és una petita esquitxada que vaig voler treure. Unfolk és un grup de 2 homes. Són anònims, llavors per això tenen aquest nom i treballen així, anònimament. I em van donar l'oportunitat de canviar una mica l'estil, de fer alguna cosa nou, no? Com és aquest house. I mira, vam connectar des del primer moment. I llavors el meu nou EP aterra i neix d'aquesta cançó. Llavors a partir d'aquí hem començat a crear una nova era, que no té res a veure amb el que...
Amb el que hem escoltat fins ara,
exacte,
no diguem?
Amb el que hem escoltat fins ara. És tot diferent, tot nou. Ara en re ja començo la part creativa visual i començo a fer visuals, fotos i tal de les noves coses. I jo espero que encara trigarà, però en un any i mig o així pugui treure ja tot sencer. A finals d'aquest any començarem a veure potser alguna cançó nova de lo que serà aquest nou EP, però ahí lo dejo.
Doncs estarem molt, molt pendents, escolta. Però el que dèiem és que així de més imminent, el dia 13 de febrer estaràs actuant, Locura Music Sessions, explica'ns què és això, què són, què faràs.
Doncs a veure, Locura és un espai que va crear el Sergi, que és el CEO, que ens acompanya avui, per cert.
El tenim allò darrere les càmeres, sí.
I bueno, ell em va trucar, em va dir, mira, tinc això, m'agrada molt ajudar nous artistes, ja sigui pintors, ballarins, DJs, cantants, tal, no sé què, i mira, tinc aquesta idea, tal, no sé què, tal, tal, tal. Llavors, arrel d'aquí, el que es farà i el que tothom vol, en aquest LH Locura, és doncs, tenir això, un local, un espai, el qual és una mica intentar fer el que es fa en un Tiny Desk, que el Tiny Desk és aquesta versió que fan artistes com Bad Bunny, C. Tangana, etc., que estan a un mateix espai i van fent versions en directe de su disco o d'altres canciones. I això és el que farem realment. Doncs jo tindré un espai i ve un telonero que es diu Baeza Grow, que també és un noi doncs, com jo, que està començant, fent cosetes. Ella es dedica més a potser un trap melòdico, un soul comercial. I això ho farà de telonero i després doncs, jo presentaré tota l'EP en acústic, es retransmitirà en directe també perquè volem potenciar el que és redes socials, xarxes... I tot això avui en dia es porta molt i com és un local amb lloc limitat també era una manera doncs, per portar-ho a més gent, no només a les 30 o 40 persones que poden assistir en directe a aquest evento. I una mica això, provar de fer totes les cançons, també faré versions, i una mica l'EP sencer, que per mi serà una mica per tancar el cicle, també.
Que la gent no busqui les entrades perquè estan esgotades,
sí,
ja, però és el
esgotades.
Que dèiem, que estiguin atents a l'Instagram, a la Locura, al
sí,
teu també,
meu...
per veure això de com s'ha de fer o on han d'anar per poder seguir.
Sí, posarem el link directament a les històries o a una publicació, posarem el link directament, que només fàcilment hauran de clicar i els portarà a directe a veure-ho.
Molt bé, doncs escolta, estarem molt pendents d'aquest EP que ha de sortir, que significarà una nova etapa, no?
Podem sí, dir de... totalment. No, new era, nova era, nova etapa... És que serà tot diferent també a nivell concepte, jo, d'estètica, de tal... Aquest primer EP potser ha sigut més dolç, més de dintre, no m'he obert totalment, i ara potser em tanco una mica. No?
Molt bé. Doncs a veure què ens depara aquest treball. Estàs convidadíssima, ja ho saps, aquí, quan el
moltes
tinguis,
gràcies.
Aquí t'esperem.
Moltíssimes
gràcies i que
moltíssimes
vagi tot molt bé.
Laura.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les propostes musicals i tornem.
Tenia el pit un rubí roig que brillava quan plorava i somriava.
Tiempo que no noto mejoría en mi salud mental. Molaría no tener ni una manía y ser más funcional. Una mañana le dije al sol, ya no deseo más volverte a ver.
You are too too rot.
Nos llegan a Riff Raff las reediciones en Picture Disc, como podéis comprobar, de toda la discografía de la banda Extremoduro. Los discos donde Robe dio lo mejor de sí. Aquí tenéis un par de ejemplos, ¿Dónde están mis amigos? Y Del Toya. Tenemos cualquier otro, y si no, lo traemos. Toda la discografía, digo, reeditada. Buen sonido y con estas ediciones muy chulas de Picture Disc. En Riff Raff, Extremoduro.
Seguim i ara us volem parlar d'un llibre que ens fa el retrat d'una generació i d'una època. L'últim terç del segle XX, més d'un milió d'andalusos van emigrar a diferents punts d'Espanya per poder sobreviure. La història que ens narra aquest llibre, Los niños se callan, bé podria ser la història d'una d'aquestes famílies obligades a marxar de casa seva. Avui ens acompanya l'autora d'aquest llibre, que és la Paqui Bernal. Què tal, com estem?
Molt bé, i tu, Laura?
Molt bé, encantada de que ens visitis. Explica'ns una miqueta a veure què és el que et va inspirar per escriure aquest llibre.
Doncs hi ha, sobretot, dos factors. Per una banda, jo vaig arribar aquí a Catalunya en els anys 90 com a professora destinada a Santa Coloma i va coincidir amb la segona gran onada migratòria, que era majoritàriament estrangera, i venia gent de molts continents. Clar, jo veia les dificultats d'aquells nois i noies per integrar-se a la classe, perquè molts venien, doncs, hi havia magrebins, hi havia de la Índia, de la Xina, per tant, no tenien ni una llengua comuna amb la que comunicar-se, i això ho feia molt difícil. Però, bueno, d'altra banda, jo sóc andalusa i també vaig participar en aquella onada migratòria dels anys 60-70, que passa que els pares vam anar a Extremadura i després a Madrid, no vam venir aquí a Catalunya. Però, de tota manera, penso que tant per els meus alumnes de Santa Coloma, dels 90, com per mi, de nena, com per la gent d'Hospitalet, que van augmentar en un 130.000 en dues dècades, és una barbaritat, doncs l'experiència, bàsicament, té una part dolenta, que són les carències. Les carències de molts tipus, carències econòmiques, òbviament, tothom s'ho pot imaginar, carències afectives, perquè han deixat als familiars en el lloc d'origen, carències estètiques i culturals. Per exemple, de carències culturals, en els pisos d'un emigrant, com a mínim en els primers anys, no hi ha llibres. No hi ha llibres heretats dels avis o llibres dels pares perquè l'emigrant fa un equipatge mínim quan ha de marxar perquè no sap si fracassarà i haurà de tornar al seu lloc d'origen. Per tant, i això era molt important en aquesta època de la que parlem perquè no hi havia les meravelloses xarxes de biblioteques que n'hi ha ara, ni biblioteques escolars tampoc, ninguna, I llavors això influïa en el bagatge cultural del nen emigrant. I d'altra banda, a mi m'agrada posar en relleu les carències estètiques, perquè si ho pensem bé, l'emigrant va a un pis de lloguer, normalment, que serà petit o vell per pagar el mínim possible i poder estalviar i obrir-se camí. I allà, en aquests pisos de lloguer, també és el que jo recordo, doncs són com asèptics, no n'hi ha ornaments, no n'hi ha cortines, no hi ha gerros durant uns anys.
Clar.
I llavors són pobres estèticament. Ara es parla d'això del minimalisme, ara es considera que el minimalisme no baixa l'ànim de la persona. I nosaltres teníem un minimalisme forçat perquè
clar.
No hi havia res als pisos.
Clar, parlem una mica del significat d'aquest títol, Los niños se callan. A veure, què volies dir amb això?
Los niños se callan és com una part d'una frase que era molt comuna, que era cuando los mayores hablan, los niños se callan. Que per cert, jo m'he assabentat que hi ha una versió en català que em va dir una lectora en una de les presentacions i em va dir que els deien a ells, tu parlaràs quan les gallines pixin.
Ah.
Què vol dir mai?
Ah,
no és el
això.
Cas. I llavors nosaltres obeíem, clar, els nens, a més que no es plantejaven els nens en aquella època desobeir absolutament res. Però això feia que s'instal·lés com un silenci dintre la família i com se separaven els mons dels pares i dels nens i no, en alguns casos no s'arribaven a tocar. I bé, per això els nens se callen.
Clar, anem a desgranar una miqueta les diferents capes que hi trobem en aquest llibre. Una de les capes, ja l'has comentada, bàsicament, que és aquest tema, no? Aquesta emigració. En el llibre hi trobem el que és una família, per això, nòmada, és a dir, que va passar per diferents ciutats. Per tant, el que deies, no s'instal·la en un únic lloc i això dificulta molt el fet doncs, de crear-te una xarxa, no? D'amistats i tot això es complica, no?
Sí, és que el nomadisme, quan parlem de nomadisme, jo crec que a molts de nosaltres ens fa pensar en els tuàrecs, així d'entrada, o en algun poble que viu en llocs llunyans, però no és així. En aquella època hi havia molts col·lectius nòmades arreu d'Espanya. Pensem, per exemple, en els mestres de l'escola pública, que anaven a diferents destinacions i s'emportaven la família darrere. En els firaires, en els temporers del camp, en el personal de la construcció, en una època en què es construïen moltíssims embassaments, en els militars, per suposat, i també gent que no l'ha encertat a la primera. Persones que potser arriben aquí però no troben la feina que els serveix o han de canviar per algun motiu de vivenda i tal, i han de repetir. Això ho fa molt diferent.
Clar.
És molt diferent una migració única a un lloc que ja t'instal·les i comences la teva vida i a veure què passa i t'esforces a anar canviant, que ho fa molt més difícil. I un altre element que per mi és molt important és el fet de que al lloc que vas, que hi hagi un familiar que et rebi,
clar,
un germà dels pares, per exemple, el pare o la mare, que ja tens algú a qui agafar-te, però això en el cas del nomadisme és impossible, perquè no t'aniran seguint. De tota manera, jo parlo del desarrelament, narro el desarrelament en la novel·la, però també l'arrelament, perquè l'Anna, la protagonista, quan arriba al lloc que serà definitiu, descobreix una nova cultura i és com un enriquiment grandíssim. I això és molt maco perquè pot donar-se el cas de que una persona adquireixi una doble identitat, no? Que tingui dos sentiments de pertinença, al seu lloc d'origen i al nou.
Una altra de les capes del llibre és el que és l'educació franquista de l'època, no?
Sí, l'Anna, quan l'Anna és nena, són les darreries del franquisme, i a l'escola es reproduïa el que passava a casa. S'esperava que els nens estiguessin permanentment callats, permanentment asseguts, per suposar, i acceptant tot el que se'ls donava, els coneixements de l'escola, les normes, els interessessin o no, i els mestres que els presentaven aquests continguts fossin més o menys autoritaris, i tots sabem que ho eren. I allà estava el nen que no podia dir res, no sé.
Era una època, sí, era una època complicada també, tot plegat.
Que a més, tu parles de l'escola franquista, però no és l'únic lloc on, i la família, on hi havia aquest silenci, que he intentat reflectir a la novel·la, sinó també al carrer. i els mitjans de comunicació, uh-huh. ja ho saps. Al carrer, perquè sí que es parlava al carrer amb la gent, però no de coses importants. No es parlava de política, òbviament, sabem tots que res, i ni tampoc de la família, perquè la família era com intocable, uh-huh. era un ente, no? Eren perfectes les famílies.
Ja que parlem de la família, una altra de les capes ja, i la darrera seria la relació materno-filial, no? Una relació que apareix aquí en el llibre complexa, fruit potser també de tot el que acabem de comentar. Hi ha un desaferrament, un cert abandó de la mare, que és la Sabel, entorn a la seva filla, cap a la seva filla, que és l'Anna, no? És una relació una mica complicada que al final acaba marcant molt el caràcter de la protagonista, no?
Sí, aquest és el conflicte central de la novel·la, la relació mare-filla, perquè en una família migrant s'ha de tenir en compte que la família és molt més important, la família nuclear, si no hi ha altres familiars, perquè no pots anar a queixar-te o explicar, mira, que la mare ha fet això, allò. Llavors, la família adquireix una dimensió grandíssima en una família emigrant. I jo soc mare, però m'agradaria que es reconegués que no totes les mares són perfectes, ni els pares, clar, parlem dels pares en general. N'hi ha mares negligents, i n'hi ha, de fet ho sabem, el que passa que no ho volem admetre. Hi ha mares que pel que sigui, per raons que sigui, que han tingut els fills però potser no són la prioritat de la seva vida, o potser tenen massa feina, i llavors es desentenen una mica. I això pels nens és molt greu. I està mitificada aquesta figura de la mare i hauríem de... Ara ja es comença a parlar de les altres maternitats, de les altres uh-huh. mares, que ja és algo. Però bé, ja més clar, influeix en els fills perquè, per exemple, l'Anna, quan la mare té una crisi més gran, és quan ella està en la preadolescència, que no hi ha cap edat bona, uh-huh. ni la infància ni l'adolescència són bones per tenir problemes a casa. Però, clar...
Doncs escolta, des d'aquí recomanem aquest llibre, Los niños se callan, un llibre que realment el vas llegint, és molt fàcil imaginar totes les situacions que vas explicant, al voltant també això, com deies, aquest tema central, aquesta relació materno-filial complicada i que a més doncs, té tot aquest context que comentàvem, no? Aquest últim terç del segle XX, aquesta època allò franquista, no? Amb aquesta educació franquista de fons.
Sí, per una altra banda, lectors que han llegit d'una certa edat i també gent jove que no ha viscut el final del franquisme, em diuen que els ha provocat moltíssima nostàlgia, que els ha portat molts records i que també els ha fet riure, perquè vist des de la perspectiva d'avui en dia, n'hi ha situacions que ja fan riure.
Doncs escolta, Paqui, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. T'esperem quan tinguis més llibres allò entre mans, estàs convidada per presentar-los. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Nosaltres ara seguim parlant de llibres, ara ens movem fins a la llibreria Llavors per descobrir l'autora hospitalenca Alba G. Mora, que ens presenta el seu primer llibre, Cosita.
Cosita és un personatge estrany, és una dona d'una edat una mica indefinida que viu a un poble també que no està gaire clar quin poble és ni a quin punt ja la geografia està, però és una dona que està sola, els seus pares acaben de morir, es troba una mica perduda i jo crec que per trobar-se perduda el que fa és col·leccionar objectes i rodejar-se d'aquests objectes que li fan una mica de companyia en el seu dia a dia, que és un dia a dia molt, molt rutinari, tots els dies són iguals, però a ella li agrada. És un personatge, com dic, estrany. Té com una obsessió per una botiga d'objectes de segona mà que està al seu poble i el visita quasi ben bé cada dia o cada dimecres. I un dia, de cop, la botiga apareix buida perquè ha vingut un personatge una mica estrany, més estrany que ella, i s'han dut tots els objectes que hi ha a la botiga i aquest personatge li diu al propietari de la botiga que és un mag. I a partir d'aquí comença tota aquesta història una mica boja i una mica terrorífica també. Vaig començar a escriure la novel·la aquí a Hospitalet, a un pis, a un sobreàtic il·legal en el que vivia a la Florida, que es queia a pedaços, i jo crec que això va inspirar com aquest aspecte una mica més espeluznante de la novel·la i que fa una mica més de por. Està molt inspirat en l'Hospitalet també, en el que ens rodeia i aquestes coses que no m'agradaven gaire de la ciutat i que em feien tenir una mica de por i d'ansietat i d'angoixa. I he arribat a escriure el llibre per això, perquè tenia... Jo vinc també del sector editorial, treballo amb llibres tota l'estona, però sempre m'ha agradat escriure. De fet, una de les meves il·lusions és que arribi a la biblioteca Tecla Sala, que és... preguntaves abans com ha arribat aquí a escriure i també ha arribat gràcies a la biblioteca Tecla Sala, a totes les estones que vaig passar quan era petita a la biblioteca i quan era adolescent, i tinc moltes ganes de que arribi allà, però bueno, de moment la rebuda i els comentaris i tot el que m'està arribant de la gent és boníssim, estic supercontenta.
Comencem la segona part del programa parlant amb un artista que està acabant de lligar els detalls del que serà el seu primer disc. El seu primer senzill, Batecs de Plàstic, va entrar a les llistes de les cançons més radiades, acumulant milers d'escoltes a les plataformes digitals, i ara ens presenta el seu segon avançament, Rapsòdia del teu cos. Saludem a la cantant, compositora i actriu Diana Mur. Què tal, com estem?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí amb vosaltres.
Escolta'm, Diana Mur és l'alter ego de Mireia Morera. Explica'ns una mica, a veure, per què has agafat aquest nom. No sé si és com per diferenciar una miqueta les teves facetes o què.
Sí, aviam, clar, jo vinc del món del teatre musical. Llavors, per mi, agafar un personatge més performàtic per presentar el meu projecte musical era com molt orgànic, no? Com transformar una part de mi més, no sé, més dramàtica, més tal, i com fer-la un personatge que canta les seves cançons. I el nom de Diana Mur ve perquè el meu primer monòleg musical com a creadora es diu Artemis, que és la deessa grega, bueno, una de les deesses gregues, i el denominat la versió romana, diguem, és Diana. Llavors, d'aquí, i Mur és Morera, el meu cognom acurtat. Sí.
Clar, com tu deies, tens aquesta formació en teatre musical. Entenc que això ha estat una mica el que ha sigut la porta d'entrada a aquest disc que ara vols crear, que estàs treballant, no sé si ja el tens, després en parlarem, de en quin punt es troba. No sé si ha estat la porta d'entrada a tot el món de la música o no.
Sí, aviam, és veritat que jo sempre la meva formació en el teatre ha anat en paral·lel amb música. De fet, jo vaig començar fent música de molt petita, i ja veia que allò em tirava molt. Llavors, clar, en el teatre musical vaig poder trobar la manera com d'explicar històries a través de la música i també a través del llenguatge del teatre, que també és una cosa que m'encanta, no? I ara, doncs, amb aquest àlbum hi ha com una part com molt teatral, justament, no? Que a part tota una estètica com molt, molt concreta i molt, pues això, molt performàtica, i alhora pues estic podent composar, que també és una de les meves grans passions a la vida.
Va, doncs comencem a escoltar una miqueta com sona la teva música. Ens quedem amb Batecs de Plàstic. A més de 100.000 reproduccions té ja aquesta cançó. Quantes en porta?
Sí, vam fer l'aniversari la setmana passada i és que no m'ho esperava gens. Pensa que jo vaig treure aquesta cançó que en el seu moment no tenia cap segell discogràfic darrere, no havia parlat amb cap ràdio, vull dir, clar, al principi sempre vas una mica com per la il·lusió de fer les coses, però no saps on aniran a parar, i després és quan el Carles, el meu manager, em va descobrir, vaig començar a sonar Flashback, vaig començar a sonar a diverses ràdios, i clar, de cop va passar a ser una cançó que havien escoltat els meus avis i familiars, diguem, que es va començar com a extendre, i molta il·lusió, perquè a més és la primera cançó i tenia molt clar que volia que fos la presentació una mica de Diana Mur, i que hagi tingut aquesta rebuda, doncs és molt guai, la veritat.
Explica'ns una miqueta, a veure, què és el que volies transmetre, perquè crec que hi ha bastanta
planxa
aquí,
sí.
No? Hi ha molta xitxa, no?
Doncs jo volia parlar com de la crisi, sobretot en el món de la dona, que tenim a nivell de, doncs, arribar a uns estàndards estètics, de conducta, professionals impossibles, diguem. I llavors vaig agafar com el concepte d'una nina que es va com amollant a les necessitats de tothom sense escoltar-se ella mateixa, no? I a partir d'aquí doncs, vam fer aquest videoclip meravellós que és a càrrec de la Marta Mojal i la Laia Gil, que són meravelloses, són les meves directores creatives en aquest projecte. I vam buscar com tres espais on s'alcés aquesta competitivitat entre dones, no? Que està com molt, molt fomentada, sobretot a la indústria artística, per exemple, no? I com arriba un moment com que et surts d'aquest prisma i dius no té cap mena de sentit que ens posem a competir entre nosaltres per un sistema patriarcal que ens està obligant a fer unes coses que en realitat no són ni definicions nostres, no? Sinó que és com un pensament imposat per la societat. I bueno, pues va ser molt guai el rodatge també.
Clar, amb aquests diferents espais que has escollit pel videoclip també, sentia que ho explicaves, no? Que has volgut fer com una mica de homenatge a tres figures, a tres dones, no? Que per tu són referents, no?
Sí, o sigui, jo sempre he sigut molt friqui de doncs, personatges femenins històrics, no? Llavors vam agafar el personatge de Maria Antonieta, de Lady Di i de Joana d'Arc, que de fet Lady Di també ha inspirat una mica el nom de Diana Moore. I llavors doncs, vam agafar com tres espais que com identifiquessin una mica aquests tres personatges. I també emulant una mica com la figura de la reina del pop, no? I vam dir, vale, la reina contemporània versus la reina clàssica, i a veure com podem ajuntar aquests dos mons i explicar una versió contemporània que el 2025 encara ens segueixen passant les mateixes coses que potser fa 5 segles enrere, no? És com surrealista.
Clar, aquest va ser el primer tastet del que serà el teu disc, que crec que té títol ja,
sí.
Destronada,
sí.
Que entenc que veurà llum aquest 2026. El tema és representatiu una mica de per on aniran els tiros o no?
Sí, jo crec que al final Batecs de Plàstic ha sigut una presentació d'una crisi amb molts factors, no? Com quan tens 25-26 anys, que ja no estàs com a l'etapa de soc una jove que està com per descobrir, que està com aprenent com funciona el món, sinó que estàs començant a viure experiències de persona adulta, però alhora com tens com un trencament una mica com amb tota coses imposades que te n'adones que no formen part de tu, sinó que te les han imposat, no? I llavors a mi em va passar això i vaig fer com un... Em vaig com distanciar una mica com de els objectius professionals que tenia, els objectius vitals que tenia, i vaig dir, és que potser això ja no m'està representant més, com amb l'edat que tinc i amb el pensament crític que tinc ara, no? Llavors, tot l'àlbum és com una mica una crisi en molts aspectes, no? Posa en crisi l'amor romàntic, posa en crisi els objectius professionals, posa en crisi els objectius vitals, i sí, sempre m'agrada dir que vaig com melodies super com happies, amb lletres una mica depressives, però no, però tampoc és un àlbum depressiu, però crec que és un àlbum que simplement com posa com sobre la taula com crisis i dubtes que té una mateixa.
Doncs justament un dels temes que parla d'aquesta crisi pel que fa al tema de l'amor romàntic, no? És Rapsòdia del teu cos. N'escoltem. La seqüència brutal, eh? Si mires tot el videoclip.
Sí, va ser un rodatge molt complicat, no ho negaré, perquè van ser 8 hores de rodatge, més o menys, en un dia que feia molta calor, a més, patíem molt per les ballarines, perquè al final, jolín, estan 3 minuts a tope. I vaig crear aquesta coreografia amb un dels meus millors amics, que a més és el meu company de pis, el Pol Rosselló, que és ballarí i coreògraf. I clar, va ser un somni com també com poder com generar com tota una història també a través del cos, no? Com que es diu Rapsòdia del teu cos, pensàvem que l'ideal era agafar pues el llenguatge més corporal, més de la dansa, per explicar doncs, què passa quan se t'incrusta algú que no et pots treure de dins i com aquesta experiència sensorial es podia traslladar en un videoclip. I estem molt contentes del resultat, la veritat.
I qüestionant el que dèiem, aquests imaginaris de l'amor romàntic que tan mal ens han fet, eh?
Sí, i al final et trobes performant de cop i no te n'adones i dius quan he com assumit com que aquesta és la meva manera d'estimar o la meva manera d'enamorar-me, no? I sí, al final parla una mica doncs, això, de com de present es pot tornar l'absència d'algú quan aquesta persona ja no hi és, no? Com de cop ensumes una colònia al metro i ja t'entra pànic d'estar aquí, saps? I com el cos és superreaccionari quan la ment està intentant oblidar-se, però el cos va sempre un pas per davant, no? I sempre com bueno, que el record és molt viu.
Hem parlat de la teva faceta com a cantant, parlem una miqueta de la teva faceta com a actriu, no? Perquè com a actriu et vam veure a Golfos de Roma, sí. També formes part de la companyia teatral Géminis, amb la qual t'estàs fent mica en mica un lloc en aquest panorama teatral, perquè de fet has estat nominada com a millor actriu de musical pels Premis Butaca de l'any passat pel muntatge Artemis.
Sí.
Explica'ns una miqueta a veure sobre Artemis, aquesta proposta innovadora que també comentaves al principi, no? Que té el tema també de salut mental una mica com a eix.
Mira, doncs Artemis va resultar ser el meu treball de final de grau de l'Institut del Teatre, i m'he format allà, en teatre musical. I bueno, doncs també va ser una mica el mateix que amb Destronada, no? Que primer no sabíem on aniria i de cop vam guanyar un concurs, el Festival Grec es va interessar. I parla, és una història on jo estic una hora i mitja en escena representant tot de personatges, però la protagonista és la Diana, que és una noia que somia amb ser guionista de cine, li encanta la ciència-ficció, i té una relació molt complicada amb sa mare arrel d'un trauma compartit que tenen elles dues. Tot i així, és una obra que fa molta comèdia i molta sàtira també doncs, de com situar-te com a dona en un món ple de mansplainers i de tios que et volen explicar com va la moguda. Té també com un afer romàntic amb una companya de classe i també és com molt divertit com la seva primera vegada s'enamora. I hem rodat durant un any i mig per Catalunya. De fet, ara d'aquí poc venim a Cornellà, que està molt a propet d'aquí, i també estem molt contentes d'haver pogut representar tant aquesta història, que a més, sobretot la gent jove, l'ha rebuda superbé.
I un altre projecte en el que també estàs amb la companyia és Un refugi al sol.
Sí,
aquí
sí,
també
sí.
Va triomfar, diguem, i s'està plantejant una mica una segona temporada, em deies.
Sí,
no?
A veure, jo crec que encara és un projecte que encara té molta vida. És que aquí estem amb el Pol. El Pol és el meu amic de la infància, o sigui, és molt fort perquè hem fet una companyia junts i ens coneixem des de petits. I bueno, són dos germans que volen anar al Benidorm Fest, però un d'ells, el personatge del Pol, el Kai, pateix una agressió homòfoba. I arrel d'això es planteja també com l'odi està tornant als carrers i si realment l'art pot fer alguna cosa o és absolutament inútil, posa també en crisi això. I llavors és una mica una sàtira distòpica per parlar una mica de recuperar la memòria històrica del nostre país i no oblidar-nos que l'ultradreta està a la volta de l'esquina, com diríem, i que hem de tenir els ulls ben oberts i estar combatius davant d'això. Però és una comèdia, i jo vaig fer la música i faig el personatge de l'Ària, que és molt divertit.
Doncs Déu-n'hi-do els projectes i tot el
sí,
que tens allò...
Estem enfeinades,
entre
això sí.
Sí. Doncs escolta, Diana, ha estat un plaer que ens has acompanyat.
Gràcies.
T'esperarem quan traguis a Destronada perquè ens el vinguis
a
presentar. Moltíssimes
sí, sí.
Gràcies per tot.
Gràcies a tu.
I molts èxits.
Gràcies.
Nosaltres ara el que fem és fer un cop d'ull a les estrenes de cinema d'aquesta setmana i tornem.
Non è che se uno lascia una persona poi non gli manca.
Comunque te lo devo dire.
Comencem el repàs de les estrenes d'aquesta setmana amb Tres adioses. Isabel Cuixet torna a explorar els plecs de l'existència en un film que és una adaptació del llibre pòstum de Miquel Amurja. Una història sobre l'amor, la malaltia i el renaixement vital.
Com està?
Sobre la vida valga la pena de ser vissuta veramente.
Me considero una persona cuerda, responsable.
Carlos Cuevas, Miguel Bernardo i Miguel Ángel Silvestre protagonitzen La Fiera, una història sobre l'amistat i la passió compartida pels pioners del salvase amb vestits d'ales a Espanya. La passió pels esports extrems els va unir convertint-los en inseparables.
Traje de alas.
El flipao.
¿Quién se apunta?
¿Y no te atrae saltar?
No es lo mío.
¿Cómo lo sabes?
Pues porque soy más de tierra.
Deberías probar a saltar.
Hay algo en estas colinas. Algo embrujado. Perverso.
Hellboy, el dimoni roig, torna amb molt terror i folclore. A diferència de les adaptacions anteriors més orientades a l'espectacle i l'acció, El hombre retorcido abraça un to més sinistre i atmosfèric.
¿Cómo lo sabes?
porque la oscuridad llama a la oscuridad.
¡Estamos en Hawái, tía! ¡Qué pasada!
Acabem amb Primate, una pel·lícula slasher i animalista gore i plena d'atenció. El film segueix a un grup d'amics que són atemorits per un ximpancé rabiós i violent.
Hola, Ben!
Lo rescató mi madre. Es parte de la familia.
Ben, feliz.
Tiene su punto cookie. Sí.
Doncs ha arribat el moment de repassar les estrenes que ens esperen aquest mes a les plataformes i qui millor per fer-ho que en Guillem Efemerí de Serializados. Què tal, com estem?
Molt bé, bona tarda, molt bé.
A veure, com pinta aquest mes
bé,
de febrer?
Bé, 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 ja anem començant a agafar ritme, no? El gener una miqueta, que comentàvem abans, excepte dues o tres coses que ens ha agradat molt, era costa més arrencar, i aquí es nota ja que comencen a haver sèries importants que tornen, retorns també clàssics, saborem, i una proposta una miqueta variadeta aquest mes, una miqueta per tothom.
Molt bé.
A cada país, una miqueta així, i sèries que també recollim de que han passat pel nostre festival i que ara per fi s'estrenen i que són allò top qualité.
Molt bé. Doncs va, anem per la primera, una sèrie amb Luis Tosar com a protagonista i això sempre és garantia de qualitat. Ens referim a Salvador.
Hija, yo no te eduqué para esto.
¿Tú? ¿No me educaste ni para esto? Ni para nada.
Va, a veure, Salvador, explica'ns una miqueta...
Doncs sí, Salvador és el nom del personatge de Luis Tosar, que és un home vingut a menys, era un antic metge que ho perd tot per la ludopatia i l'alcoholisme i que ara treballa de conductor d'ambulàncies, no? I anant a un partit de futbol on s'han citat ultres d'un equip que es diu Madrid, ja se n'ocupen que no hi surti res, cap logo, i un que es diu Marsella. Resulta que està en els ultres de Madrid la seva filla, amb qui fa anys que no té relació. I, la filla és assassinada, aparentment per uns ultres marsellesos, però ell comença aquí una escalada, o al revés, una caiguda als infers, intentant s'infiltrar també amb el grup d'ultres que donaven caliu, acollida a una filla que se sentia sense família, no? Una miqueta aquests discursos d'on es troba aquesta atracció dels joves o de certs joves que van cap a l'extrema dreta o cap als grups ultras, i llavors ja es va embolicant la trama, doncs ja us ho podeu imaginar, una mica cloaques de l'estat i aquestes coses, no? És una sèrie que tracta un tema molt interessant, una miqueta en broxa gorda, no? Estil Netflix i Daniel Calpersoro, que és el director, sí que en la guió i en la creació trobem Aitor Gabilondo de Pàtria, i sobretot aquí jo l'aguanto sobretot per les actuacions. Luis Tosar sí que és cert que en alguns moments de la sèrie es recolza massa amb el dramatisme, no? Però jo salvaria molt aquí Eleanor Wadlin, fent d'unes líders del grup Ultra, molt interessant, també un registre completament diferent al que l'hem vist a ella, i la Clàudia Salas, que és una actriu que des que la vam començar a veure a La Ruta, després també a Fúria, és una de les millors actrius joves del moment i també està molt bé en aquesta sèrie, que si més no aguanta l'intríngulis fins al moment, els espectadors més avispats potser ja veuran els girs, però els altres, com a mínim, són 8 capítols bastant espectaculars i amb un tema de canent actualitat, tot i que jo us dic, no seria el tractament més exhaustiu, sinó més de broxa gorda, i és un tema que després recuperarem una sèrie que sí que ho fa més amb un estil més profund.
Doncs una sèrie que potser, el que tu deies, ens plantejarà algunes preguntes també incòmodes sobre aquest descontentament, no?
Pura sèrie Netflix, una miqueta buscant també amb aquests temes que s'estan parlant ara, i amb un Tosar, Eleanor Wadlin, que sempre funcionen.
Val, doncs vinga, anem per una altra, ara una altra estrena sobre un amor prohibit a la Irlanda del Nord dels anys 70, que és Dies de Ceniza. A veure, explica'ns.
Sí, es diu Trespasses en anglès, mar irlandès, però bueno, és d'aquestes sèries que té aquests accents irlandesos xungos i que té una actriu, la Lola Petricu, que ja ens va encantar una sèrie irlandesa ambientada en aquesta època dels Troubles, que hem vist en moltes pel·lícules, no? L'època de més tensió en el conflicte d'Irlanda del Nord i Irlanda i Gran Bretanya, i que en aquest cas, aquesta actriu la vam veure a No digues nada, aquella sèrie que estava a Disney Plus, que és una de les millors sèries del 2024, venia a ser això, un Romeo i Julieta, una versió més romàntica d'aquell context on una professora catòlica es va enamorant d'un advocat protestant que, a més, treballa pels catòlics. En la cosa ell també és com un traïdor pels seus, no? Tot això, tot aquest batiburrillo, diguéssim, mascat amb trames familiars i altres intrigues, que aquí sobretot destacaríem el paper de la mare de la protagonista, que és la Kieran Anderson, una mare alcohòlica, completament deixada de vida, que arrossega aquestes mares que són lloses, no?, per als seus fills, que no els deixen avançar i que, a més, nega o intenta evitar aquest romans. No? Una sèrie d'amor prohibit, però també amb una ambientació molt forta d'aquesta època, que és realment una època fascinant i que ha sigut molt cinematogràfica, i que a mesura que van sortint també sèries sobre el tema, mai ens cansem, no? I sempre hi ha apunts interessants. Seria això, la banda romàntica d'aquest conflicte amb un Movistar, que l'estrena el 12 de febrer i que sembla que s'ha apuntat una miqueta al rotllo Romeo i Julieta, perquè aquesta setmana també estrena Más que rivales, que ha sigut una sèrie que tothom està parlant a internet, que també és curiós a veure, però que és una relació prohibida entre dos jugadors d'hoquei rivals, com si fossin Messi i Cristiano, els millors d'hoquei, però que tenen una relació homosexual entre ells. Per tant, sembla que l'amor prohibit es porta en aquest mes de febrer, que també buscant connexions amb Valentí.
Tot això. Va, i d'Irlanda del Nord ens anem a Itàlia amb una minissèrie sobre el presentador de televisió Enzo Tortora, que es va convertir en protagonista d'una terrible odissea judicial. És Portobello.
C'è sto nome? Sì, c'è sta pure lui.
È certo che lo riconosco.
Enzo Tortora è uno di noi.
Era il riferimento per tutti quelli che usavano cocaina nel mondo dello spettacolo.
Va a veure aquesta HBO Max, a partir del 20 de febrer la trobarem, m'expliquen.
Sí, és una sèrie amb majúscules, eh? Ens haurien de posar en peus per parlar de Marco Bellocchio, un dels millors directors de cinema italià de la història, amb pel·lícules com El Traitore o Buenas noches... Buenos días, noche, perdona. Que fa uns... ell ja té 83 anys, però sembla que ha trobat amb les minissèries un nou camí i està amb més vigor i amb més impulsió narrativa que molts altres, no? Què va tenir per fa un parell d'anys? Estar o no? Té una sèrie que teníem a Filmin, que era espectacular, sobre l'assassinat d'Aldo Moro, no? Segrest i assassinat d'Aldo Moro. Aquí ens porta Portobello, que és la història, com deies, d'Enzo Tortora, que era com el gran presentador dels 70s i 80s d'Itàlia. Jo, imaginem-nos un Joaquim Prat, no? O algú allò al top, a una època on el seu programa el veien milions i milions, com si fos un 1-2-3, i que a partir de l'obsessió d'un camorrista per ell i també d'un fiscal amb ganes de sortir a la tele, diguéssim, de guanyar protagonisme, l'acusen de formar part de la camorra, tot i que no és, eh? Es va comprovar, és una història real, es va comprovar que no era. Per tant, és el seu calvari a la presó com passada de ser la persona més estimada d'Itàlia als inferns absoluts per una qüestió completament d'enveja i de falta de rigor judicial. No? És una història que et posa els pèls de gallina, una història real, que com més la coneixes, més t'impressiona i més sembla que allò que diguem molts cops, no? Que la realitat supera la ficció. Doncs aquesta Portobello, amb un Marco Bellocchio, que segueix sent un director interessantíssim i que amb aquestes sèries de 5-6 capítols molt ben tancades, amb un gran pressupost, aquí és la primera sèrie italiana d'HBO Max, realment val molt la pena. Feu-vos el favor de veure-les quan arribi a HBO Max, perquè és espectacular.
Doncs queda apuntada aquesta.
A més, és d'aquestes de foc lent, d'estar atents a la pantalla.
I la darrera estrena és sobre l'exposició pública d'un troll incel, que són els incels, són aquests solters,
sí,
recalcitrants, misògins, no? I és A Better Man.
A Better Man és una de les guanyadores de l'última sèrie Izados, una sèrie que, com dius, parla d'aquests temes, que també parla Salvador, tot i que deia més a brotxa gorda, i aquí això els noruecs sempre van com tres passos endavant de nosaltres, no? I aquí la sèrie, en 4 capítols, comença amb aquest troll que s'obsessiona amb una comediant i li surt el tiro per la culata, diguéssim, i tot internet el destapa i ha de fugir. I què fa? Acaba vestit de dona i comença a experimentar com és el món sent una dona, no? Això el va portant a recapacitar sobre el que li ha succeït, per què estava en aquesta situació, buscant la sèrie de forma molt interessant i fa molt debat. Aquests homes misògens que troben confort entre ells a internet i contra dones, per què, no? Per què troben aquest confort amb això i què els hi passa, no? I és molt interessant buscar aquesta banda també del relat, com donar una miqueta la volta a tot el Me Too i el que hem viscut els últims anys, i veure també les conseqüències en una forma constructiva. El tercer capítol, per exemple, és increïble el que ens explica d'un dels personatges de la sèrie. I és una sèrie per reflexionar, una sèrie incòmoda que potser al principi ens pot fer ser rebuts, però això també està bé perquè t'obliga com a espectador a tenir un diàleg amb la sèrie, i que si la comenceu l'heu d'acabar, perquè és la pel·lícula completa, els 4 capítols, els que et donen, et fan saber molt bé el tema de la sèrie, la idea que té sobre aquest debat, i és per mi una de les sèries de l'any, sense cap mena de dubte.
Molt bé, que està Filmin, eh?
Sí,
a partir del 24 de febrer.
Ah, exacte.
Anem pel Retorn.
Sí.
El Retorn, en aquest cas, és el d'un thriller distòpic, que és la temporada 2 de Paradise.
No. He pasado los últimos 3 años en un búnker subterráneo.
Así que es verdad.
Sí.
existen.
¿Y cómo es?
Es como antes, pero más raro. Cuanto más tiempo pasas ahí abajo, empiezas a ver toda la trampa.
Va, a veure, què hem d'esperar d'aquesta temporada?
Jo, és una sèrie que m'ho vaig passar molt bé l'any passat, va ser per mi de les sorpreses agradables de l'any, una sèrie que ens tornava una mica a les sèries dels 2000, té molt a veure amb Lost, en quant al funcionament, una sèrie plena de girs, cada dos o tres capítols. De fet, el primer capítol de la primera temporada també un dels millors girs que he vist els últims anys. L'agafes també una miqueta amb la por que no se'ls baixi de les mans, com passava amb Lost. Fins ara, la primera temporada estava molt bé, obre una nova porta que explori més aquest món distòpic i apocalíptic de la sèrie. En aquesta segona temporada està creada per el Brian Fuller, que, el Dan Fogelman, el creador de This Is Us, també una gran sèrie, i a continuació aquesta sèrie va fer aquest exercici de gènere amb un Sterling K. Brown, que és un actoràs, que ja el coneixem de This Is Us, que aguanta molt bé la sèrie, o la Julianne Nicholson, com la gran malvada de la sèrie, que és increïble també com vas veient l'evolució d'ella, com ha pogut passar d'una persona bona a una persona malvada, amb aquest concepte molt estatista, no? Que sovint val la pena sacrificar les persones per un bé major. I aquesta temporada afegeixen a Shelley Woodley, que també és una actriu molt bona, i el James Marsden, que estava increïble la primera temporada, a veure si té més paper en aquesta segona, perquè soc molt fan. I això, Disney Plus, el 23 de febrer, una de les grans tornades d'aquest any, una sèrie que, com a mínim, també, a més, van ràpid, cada temporada és només un any, i és entreteniment pur i dur, és tele clàssica, de tota la vida, i que esperem que no se'ls baixi les mans i no es flipin molt amb els girs, que jo vull que acabi bé la sèrie.
Va, acabarem com sempre amb la sèrie clàssica, que a més en aquesta ocasió és una sèrie que torna 16 anys després,
sí,
és Scrubs.
Una mica és com que a partir de recuperar sèries clàssiques i aquesta poca originalitat a vegades que acusem a Hollywood, perquè el mes passat, si te'n recordes, també l'Infiltrado, sí, una sèrie 10 anys després tornava, ara 16 anys després del final, torna una de les sèries de la meva adolescència, he d'admetre, era molt fan d'aquesta sèrie, Scrubs, que feien a 4, de fet, 4 va ser l'escola de molts dels que ara ens dediquem a parlar de sèries, realment, i és aquesta sèrie sobre un hospital i uns interns, vindria a ser de Pit amb comèdia, no? Perquè són estudiants que estan allà aprenent, que reben moltes hòsties del seu cap i que mesclava com molta fantasia del protagonista, no? I les seves imaginacions, un estil així també Alec McBeal, mesclant això, el drama de l'hospital, la vida, la mort, amb una comèdia molt divertida, amb dos protagonistes, com el J.D. i el Tart, que estan magnífics, i que tornen ara amb una nova versió que estrenarà Disney Plus el 26 de gener. Ja us dic, 16 anys després de l'última temporada, veurem què tal estan ja adults i fent una miqueta el relleu, no? Si abans eren els alumnes que aprenien dels metges veterans, ara és al revés. Jo tinc moltes ganes de veure què tal, si aguanta el record nostàlgic de la sèrie,
sí.
Però és interessant. I recordem que el creador és Bill Lawrence, que potser en el seu dia només el coneixem d'Scratch, perquè ara és un dels tòtems de les sèries, amb sèries com Ted Lasso o Teràpia sin filtro a Apple. Per tant, recuperar una mica i tornar a casa, Bill Lawrence.
Molt bé, doncs a veure, ens les apuntem totes i a veure
el més que ve també. Sí, una miqueta per tothom i sèries de tota mena i importants. Sí, sí.
Molt bé, Guillem, doncs moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I ens veiem en un mes, més o menys. Nosaltres ja ens acomiadem i ho fem amb la música de Paris Paloma, una cantautora i guitarrista escocesa que ens presenta el seu nou senzill que es diu Good Girl. Amb ella marxem fins dijous vinent, que vagi bé. Somebody's got to, somebody's got to, and if you call me good, then